passejar, sortim a gaudir d'aquesta estrenada primavera, a trepitjar vinyes, amb Víctor Cornejo. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia i bon dia de primavera a tothom.
I tant que sí. Avui no seran unes vinyes qualsevols, sinó vinyes d'on neixen vins de finca qualificada, la crem de les vinyes.
La veritat és que sí, vins bastant especials. Mira, he anomenat aquesta secció, bueno, la d'avui, no? Com la segona part del que vam iniciar l'últim programa, el paisatge en una copa, perquè al final estem parlant del mateix, no? Estem parlant de com transmetem doncs, el paisatge dins de la copa i en aquest cas amb aquesta qualificació, no? Aquesta categorització, que es podria dir que és tant des del punt de vista administratiu com qualitatiu, perquè al final també és un reclam, és una manera també de donar, de posar en valor, no? No només les denominacions d'origen, sinó una manera de fer vi en el territori. La veritat és que hi ha, igualment, en els últims anys, després d'un cas ho comentarem, no? Ha sortit unes veus una mica crítiques sobre aquesta qualificació, però jo crec que la realitat serveix per posar els nostres vins en el mapa i també per acompanyar aquells cellers que estan fent una bona tasca o porten una trajectòria llarga en el nostre territori. La veritat és que, clar, això ve de l'INCAVI, de l'Institut Català del Vi, de la vinya i el vi, vaja, i a la qual ells mateixos estableixen com que és una eina per augmentar doncs, el prestigi del vi català, no? I al final també tot el sector vinícola català, per posar en valor aquells vins, no? que es podria dir que tenen unes característiques comunes i que fan doncs, que ens fan entendre el territori, ens fan entendre els diferents territoris vinícoles de Catalunya. De fet, jo crec que és el que relaciona tant el que és aquesta voluntat administrativa i de promoció del vi català amb la bona manera de fer dels cellers. Es podria dir, o sigui, primer, aquests vins han d'estar dins d'una denominació d'origen, o sigui, han d'entrar dins, diguéssim, de la normativa administrativa del que són les denominacions d'origen i, per tant, de l'INCAVI. I a partir d'aquí, doncs, hi ha uns requisits que fa falta doncs, que es compleixin, no? Primer, a més de les qualitats especials, tenen molt a veure amb com estan produïts i, sobretot, allà d'on venen. Primer, han de ser cellers que històricament ja estan arrelats al territori i que, a més, porten com a mínim 10 anys dins de la denominació d'origen. Per tant, aquí hi ha un requisit. Hi ha una feina al darrere i, per tant, que han passat durant 10 anyades, com a mínim, no?, el Consell Regulador i que han vist doncs, també la qualitat de cadascun. L'altre, que aquesta és una cosa que té molt a veure amb el terreny, sobre el rendiment de la vinya a la qual procedeix aquest vi. Normalment són vins que són una vinya, un vi, d'acord? O sigui, en realitat són vins de finca, no? O finca qualificada, en què són vins que són normalment o d'una varietat o d'un cupatge que provenen d'una única finca d'aquest celler. La cosa és que aquest rendiment, no?, ha de ser 15% menor a la mitjana de la denominació d'origen. Què vol dir això? Doncs que suposo que té a veure doncs, més en que ens apartem de la producció industrialitzada, no?, o diguéssim d'aquelles usos del sol per donar un gran rendiment, sinó que al final el que estem ens abocant al que el sol ens dona, i ja està. No? Per tant, diguéssim, estableixen com uns mínims en la qual el rendiment és baix. Ho comentàvem a algunes seccions, i l'última secció, normalment aquests sols que són una mica més pobres, aquests sols que són una mica més especials, ens donen molta alta qualitat de raïm. Baix rendiment, però bona qualitat de raïm. És unes condicions que es donen pràcticament quan passen aquestes dues coses. No?
Per entendre's, menys quilos,
això mateix,
més qualitat.
Més qualitat, no? Més sucre, mare, un raïm molt, 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 molt gustós, i després, evidentment, això ha d'anar acompanyat d'un bon tractament del raïm, per tant, diguéssim, d'un bon treball. És en això on entra dins, doncs, tant la producció del celler, no? Hi ha d'haver una traçabilitat, és a dir, has de controlar, has de saber que aquí el raïm prové d'aquella finca, que passa pels seus processos, ho has de tenir tot registrat, no? De saber, doncs, mira, aquest raïm ha tingut aquest procés, aquest raïm ha tingut aquest mètode, no?, de vinificació, i després, per una altra banda, després ja al final, evidentment, ha de tenir una molt bona tast, una nota en la comissió de tast de la, del Consell Regulador, no? Per tant, diguéssim, que es posicionin amb una molt bona nota dins del mateix Consell Regulador.
El tast no, però la resta és burocràcia.
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí, és paperassa, i la veritat és que és de donar... Ara, realment, tots els cellers d'un Consell Regulador han de passar doncs, aquests tràmits, els passen, eh? Controlar que el raïm és aquest, el rendiment que dona, no? Les característiques del sol, el seu grau, no? Que és el que ens indica també doncs, després al final doncs, la quantitat de sucre, etcètera, etcètera, no? I després també després el control del que se li ha fet aquest vi. Això jo és obligatori gairebé per tots els cellers tenir-ho, però és una cosa que l'hem de tenir molt, molt, molt en compte en aquest cas. Després l'altre, l'entorn específic on està. El sol, allà on es mou, ha de ser un lloc en concret que el mateix celler considera que és especial, no? Vinya històrica, o en el fons de la vall, o a dalt de la muntanya, no? Que li dona, doncs, confereix unes característiques especials pel propi cellerista. El propi cellerista diu, escolta, aquest vi, no?, és el més xulo que tinc perquè té aquestes condicions, no? Normalment és aquell que m'ha costat més fer-lo. Aquest també és això, no? O aquell que té més apreci, o aquell que simbolitza més també, no?, el que és aquesta conjunció entre el terrer, no?, i les mateixes característiques del propi elaborador, no? L'altra, la característica del celler que diem, no?, que ha de ser cellers doncs, que porten també com a mínim 10 anys, no?, posicionant-se en la qualitat, no? Per posar-ho, per exemple, per molt pot que portis 10 anys dins d'una DO, serà dius, ara faré un vi de vinya qualificada, no? Quan en realitat la resta, el que has fet són vins que no han arribat als mínims durant molts anys, doncs això fa sospitar una miqueta doncs, a la comissió de com funciona tot plegat, no? Aquesta traçabilitat, això doncs, que va lligat al territori, doncs al final ens confereix doncs, aquesta idea. En realitat, és una qualificació que bé, ara, diguéssim, es parla des de l'INCAVI. De fet, aquesta setmana, precisament, s'ha fet un tast bastant interessant, molt important, en el qual un d'aquests vins de finca qualificada doncs, ha fet, diguéssim, 20 anys, no?, des de la seva creació, no?, i es va fer un gran tast a Barcelona per tastar les millors anyades durant tots aquests 20 anys. No? És una característica que al final també fa doncs, que sempre des del punt de vista també comercial, no?, doncs ens dona doncs, aquest punt doncs, de toc especial.
Aquesta
no?
solera,
ah,
no?
Sí, això mateix. En aquest cas va ser el vi, el teixà, no?, de Vinyes Domènec, de la DO Montsant, no?, que els seus vins ja sempre, jo sempre m'han encantat aquells vins, o sigui, són excel·lents, no?, i aquest va ser vi de vinya qualificada, una finca qualificada el 2015, vale? Va ser l'any des que vas col·locar, però aquell vi ja portava molts anys col·locant-se com un dels millors vins, fins i tot de la DO Montsant, no? Per tant, al final també és un reconeixement, al final per la feina aquesta feta. Però tot s'inicia per una voluntat de fet de territori, que ve des de la DO Copriorat, com no? La primera regió de Catalunya que vol posicionar-se dins dels vins de qualitat, des del punt de vista també internacional, no? I és precisament el vi del René Barbier, de Clos Mogador, vale? El seu vi Clos Mogador, no? El que en realitat ells mateixos s'adoptin en vi de finca, perquè és un vi de finca, i llavors diguéssim, és el primer que té aquesta distinció des de l'INCAVI, el 2006, ara és el moment en què s'inicia. Però a partir d'allà és quan s'inicia la normativa, és a dir, agafem un vi que està donant la volta al món.
Representa tot això, no?
Representa, i llavors mirem a veure quina és la normativa per anar-ne afegint. De fet, ara en aquests moments n'hi ha 19. O sigui, n'hi ha 19 vins de finca qualificada. De fet, l'any passat, el 2013, en van entrar de cop... 2023, perdona. El 2023, disculpeu, ara ja no sé en quin any estic, en van entrar 5 de cop. O sigui, en realitat, també des dels últims anys, des de l'INCAVI, doncs, està potenciant això i veure doncs que hi ha molts més vins, no?, i donar visibilitat a aquests vins i a aquesta feina ben feta.
No tots els vins poden ser vins de finca qualificada, com tu deies. Hi ha un moment, fa uns 20 anys, que es crea aquest reglament, però es crea per posar etiqueta, per donar nom, per donar garantia normativa a un fet que ja existia.
Ah, això mateix, això mateix. Jo crec que és una eina que és molt representativa, que jo crec que és molt positiva, sobretot per valorar totes aquestes cellers que estan fent una molt bona feina i que, a més, han posicionat els vins de Catalunya en el món. Són persones que, al final, s'han mogut molt i es mouen per tot arreu ensenyant les virtuts, no?, i també les característiques dels seus terrers i dels seus paisatges, i jo crec que és un molt bon reconeixement, així com ho entenc jo. Abans ho deia, hi havia veus crítiques sobre realment si servia o no servia. Jo crec que potser no en podem parlar des del punt de vista només comercial, sinó també una miqueta de valorar també o donar-li valor a la nostra autoestima, que sabeu, doncs, que aquí a Catalunya, doncs, anem fluixos d'això, i sobretot en el tema dels vins. Parlant d'autoestima baixa, Penedès, la nostra regió, de fet, en tenim, són la regió que més té vins de finca qualificada.
Més
la
que cosa, el Priorat?
De fet, sí. Mira, si tinc el recompte aquí al davant...
D'hectàrees n'hi ha moltes més, també.
Sí, sí. La cosa, ara no farem rànquing, eh? Ara no farem allò... Ara no farem dient, tenim més, no, menys... Però la veritat és que aquí més un que s'emporta, que a més 2013, que és el moment que s'engrandeix aquesta llista, entren 4 vins de la D.O. Penedès, però d'un únic celler. De fet, Ja León, un celler, doncs, que entra, ja feia molts anys treballant vins de finca. De fet, els seus grans vins i vins coneguts ja des dels 70 ja són vins de finca des de l'inici.
Amb el nom ja, Vinya Gigi, ja, això mateix, Vinya L'Escala,
això mateix,
Vinya Leabre.
Leabre, la finca Palau, no? O sigui, al final ja donar-li, doncs, aquests noms així tan significatius és, diguéssim, la segona tongada d'entrar, la més qualificada, que entren aquí dins, no? I la veritat és que jo crec que és una cosa molt en positiu, no? Al final, reconeixement d'una feina feta i reconeixement també, doncs, que tenim unes qualitats en un lloc en el qual, doncs, hem tingut una producció, doncs, bastant industrialitzada, sobretot en aquella època. Després de la següent, ja van passar gairebé 10 anys fins que no va ser la següent, no? L'Abiton, del celler d'Almassana, aquest xarel·lo tan especial, no? Un dels primers xarel·los passats per bota, no?, que tenen criança en bota, del Penedès, i en el qual, doncs, al final també reconeix aquesta feina, no? També, a més, d'una altra zona diferent a la que és el Pla, no? On ve Jean León, una zona ja més de Costers de l'Urdal. I després l'altra, hi ha Massís del Garraf, que seria el raïm de la immortalitat de Torre del Veguer, vale? De Torre del Veguer, aquell vi, doncs, que té l'etiqueta dissenyada per en Dalí, vale? Que alguns la coneixereu. També paga la pena també visitar aquell celler, perquè t'expliquen tota aquesta història al darrere de per què Dalí, no? O sigui, tenen un quadre, no?, en el qual li fan aquesta etiqueta. Aquest seria com l'últim també del Penedès. La veritat és que no hi ha una obsessió, per part dels cellers. Ai, jo vull ser vins de finca qualificada, no? Jo vull entrar aquí. Sinó que al final es fa sota proposta. Al final és Incavi qui fa la proposta, és, escolta'm, aquest vi porta tant de temps, i llavors, diguéssim, t'ho proposen. O sigui, per tant, al final és el panell de tast, és des de fora, que et proposen si vols entrar o no, no? Això, diguéssim, és un fet de rècord que com funciona, en realitat.
Curiós. Perquè
moltes vegades un pensa que és com un concurs.
Que és el celler, no?, qui té interès per tenir aquesta distinció.
Doncs jo crec que això és una cosa que li dona més valor, diguéssim, la institució t'està donant un reconeixement, i per tant jo crec que és molt interessant. Jo crec que està bé seguir l'evolució d'això. Si han entrat 5, potser entrar més, potser d'aquí res, doncs tindrem potser ja més de 20, 25 vins, no? Perquè jo crec que hi ha una gran representació de cellers històrics, de cellers que porten, doncs, això, més de 10 anys, més de 20 anys treballant pel territori d'una manera molt especial, i que també, al final, posicionen, doncs, al final, els vins de Catalunya dins del sector internacionalment.
Víctor, a l'ampolla, a l'etiqueta, finca, consta aquest vi de finca
sí,
qualificada?
Sí, sí, de fet és una cosa que després, en el moment que s'està assignant, ha d'estar marcat, eh? Ha d'estar marcat allà i a més es dona tota la informació. Alguns doncs, posen doncs, les hectàrees de finca que tenen, a on està exactament aquesta finca, quina és la seva alçada, quin és el seu rendiment, eh? Per tant, una informació completa, completíssima, perquè tu coneguis molt bé d'on prové aquell vi. Jo crec que també en això el tema de les contraetiquetes i la informació també és útil pel consumidor, per saber el que està consumint i saber quina és la qualitat, no? en tots els casos. Jo crec que podíem donar una miqueta d'agenda, que l'altre programa ens ho vam oblidar una miqueta.
Sí, sempre que es pugui.
Venen esdeveniments, de fet, ara a la primavera interessant, és el gran moment, no? Ara el meu primer programa parlàvem de fires, no? Jo crec que ara és el moment de sortir a passejar i tombar. Un dels primers que ja ens venen més imminents, el 12 d'abril, del 12 d'abril al 25 de maig, és el Microvi organitzat per l'Ajuntament de Avinyonet del Penedès. Ara aquesta microvida, vins petits, no? Però també amb moltes activitats afegides. Jo crec que val la pena passar per la pàgina web de Avinyonet, de Turisme de Avinyonet, per veure quin és el programa, però comença el 12 d'abril precisament amb la mostra de vins del Massís del Garraf, a celler Can Ràfols dels Caus, i després també el 20 d'abril com aquesta mostra tan especial que es fa a l'Arbussar de petits cellers. Jo crec que és una de les fires del territori més interessants, més curiosides i, a més, molt, molt ben organitzada per part de l'Ajuntament. I després, un altre moment, 26 d'abril, la nit dels Sumolls al monestir de Sant Sebastià d'Albons.
S'omplen aquestes cites que
estàs
dient.
Sí, sí, de fet, no badeu, perquè ja estan algunes ja entrades a la venda i aneu, perquè si voleu adquirir doncs, accés a aquestes activitats. Són activitats al Font de la Canya, evidentment, no? En aquest jaciment arqueològic, i després altres activitats també molt interessants lligades que coincideixen també amb els ressons Penedès, que és aquell cap de setmana, el 3, 4, 5 de maig. Sense oblidar-nos, 27 d'abril, al Riu de Vins, a Sant Pere de Riu de Villes, aquests vins de la vall del Mediona Riu de Villes, que ja en parlarem al seu moment quan s'apropi, i també el 29 d'abril, allà a Barcelona, la Fira Bellaterra, aquesta novena edició, no? Aquesta fira independent de vins naturals a Barcelona, recuperant doncs, aquestes dues grans fires, una era les Vins Nus i aquesta la Fira Bellaterra, que es fa a Barcelona. I després ja, allantant-nos cap al maig, ja en plena primavera, com no, 3, 4, 5 de maig, la Fira del Vi de Falset, que és també molt sonada, amb moltes activitats al seu voltant i que és una bona oportunitat també per apropar-se a una de les regions més interessants de vi de Catalunya.
En els propers programes entrarem a fons en alguna d'aquestes cites primaverals del vi. Víctor Cornejo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que vagi bé d'aquí 15 dies més.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.